Les ordenances també preveuen un increment de la taxa de residus que s'inclou en el rebut de l'aigua, tot plegat per picar l'ullet als seus dos possibles futurs socis de govern de Jaume Collboni i del PSC, els Comuns i Esquerra Republicana. A seguir les explicacions del tinent d'alcalde d'Economia, el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles.
Doncs, sí, per on van aquestes ordenances fiscals? Toca sí. La butxaca, com deia, del sector turístic, oi?
Sí, sí, el titular és fàcil. L'any que ve els ciutadans de Barcelona pagaran més impostos. Ara el PSC buscarà aquest acord aquest mateix mes d'octubre amb els dos partits d'Esquerra, tant amb els republicans com també amb els comuns. L'aprovació de les taxes sempre és el pas previ a la futura negociació dels pressupostos de les ciutats, ja que les taxes marquen els ingressos d'un ajuntament. A nivell general, l'augment està a la taxa de residus. S'aplicarà la taxa de l'aigua, que veu un increment depenent del consum d'aigua de cada domicili. Ho explica Jordi Valls, tenent d'alcalde d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona.
L'impacte real que es produeix per cada un dels usuaris té una doble estructura, com veieu, va vinculada. Si tens més de 6 metres cúbics de consum mensual, pagaries 27,65, passaríem a pagar 32,91 i fins a 12 metres cúbics pagaries 5,51, 38 euros i passaries a pagar 61,15. En realitat estem parlant que l'impacte a l'exercici 2025 de l'increment d'aquesta tassa és entre 5 i 10 euros a l'any.
L'Ajuntament ingressarà 7 milions més amb aquesta pujada. Ara ingressa per la taxa de residus 40,7 milions d'euros i amb un increment progressiu de 3 anys, el 2027, ingressarà 57 milions d'euros, perquè aquest increment s'aplicarà cada any fins al 27. I les taxes en l'àmbit turístic. Pujada de l'IBI per a 232 hotels. Pujada també de la taxa de ports, aeroport i túnels, que passarà del 0,80 a l'1,30, aquesta taxa que és el màxim permès. I la pujada per als busos, que venen a passar un dia a Barcelona. Queden exclosos, òbviament, els autobusos de línia regular d'aquest nou impost, que significarà també un increment per aparcar, el que representa amb la seva globalitat quadruplicar la taxa actual de 20 euros. Ho explica Jordi Baix.
És la creació d'una nova taxa de permís diari d'ús del sistema de zona del bus que pagarien 35 euros diaris. Qualsevol autobús que entri a la ciutat de Barcelona i vulgui utilitzar tot el que és la zona bus tindrà que pagar 35 euros diaris. Vagi on vagi aquest autobús. De forma resumida, el bus passaria de pagar uns 20 euros a un màxim de 80 euros al dia.
Quadriplicar aquest impost de 20 euros fins a un màxim de 80. Amb aquest nou tribut, l'Ajuntament de Barcelona ingressarà prop de 4 milions d'euros. Segons dades del propi Ajuntament, hi ha 156.000 operacions a l'any de busos que col·lapsen algunes zones com la Sagrada Família. Es retiraran també zones d'aparcament en zones cèntriques i l'increment d'aquesta taxa es preveu que provocarà un descens del número de busos a la ciutat que l'Ajuntament atribueix a turistes que venen d'altres zones.
Gràcies, Sergi. No marxis, perquè d'aquí un moment parlarem d'un dels reclams turístics més importants de Barcelona, de Gaudí i la seva arquitectura. Ara, però, la informació de serveis. Som a les portes d'un cap de setmana que ens portarà un dia de cada. Dissabte s'espera un temps insegur. De bon mateix arribaran els primers ruixats per les comarques del sud que, amb el pas de les hores, afectaran molts sectors de la costa i del prelitoral. A la tarda, els xàfecs s'estendran més aviat per les comarques interiors i també del Pirineu. Diumenge, en canvi, s'espera un dia amb més estones de sol i pujaran les temperatures. Unes temperatures que a principis de la setmana que ve encara s'enfilaran més i situaran els termòmetres uns 5 o 6 graus per sobre de la mitjana. Sàpiguem com està la xarxa viària amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. De mica en mica augmenta el trànsit en aquesta xarxa viària que envolta Barcelona i a les seves rondes, però ens volem centrar en dues incidències. Una a l'autopista AP7 a la zona del Perelló. Hi ha un vehicle que s'ha accidentat, l'estan acabant de retirar. Parlem d'un carril tallat en sentit sud i aturades d'uns 5-6 quilòmetres entre la zona de l'Ametlla de Mar i el Perelló. Això passa a l'autopista AP7 en direcció sud. A prop de Barcelona, a l'extrem sud de l'autovia A2, a Sant Feliu de Llobregat, tenim un camió avariat que talla carril en sentit Martorell i s'ha complicat a la sortida de Barcelona per aquesta autovia A2. Parlem d'uns 6 quilòmetres de retencions entre Cornellà i Sant Feliu de Llobregat. En aquesta autovia A2, com us dèiem, sortint de Barcelona a causa d'un camió avariat. aviat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I pel que fa referència al transport públic, la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona s'ha interromput aquest divendres en tots dos sentits. El pas dels trens s'ha hagut d'aturar per un accident d'una persona en un punt no autoritzat de pas entre Llinars i Riells. De moment, l'operadora del servei Renfe no té una previsió de quan es restablirà el pas dels trens. Ara mateix a Girona hi ha detinguts dos trens, el que sortia de Figueres a les 11:30 en direcció cap a Barcelona i el que sortia a les 11:38 de Marsella amb destí final a la capital d'Espanya, cap a Madrid.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho deia fa un moment, parlem de Salvador, parlem d'Antoni Gaudí i de la importància que té en l'economia de la ciutat, l'economia i el turisme de la ciutat de Barcelona. Tothom sap que el llegat de Gaudí a la ciutat de Barcelona és multimilionari, però ningú està capaç per ara de quantificar-ho de forma molt clara i contundent. La Sagrada Família, el Parroell, la Pedrera o la Casa Batlló són emblemes que fan única la capital catalana i atreuen cada any milions de turistes de tot el món. Encara i així, mai s'han fet de manera clara els comptes de quin impacte econòmic generen. Les últimes xifres de l'Observatori del Turisme de Barcelona són de l'any 2019 i situen en uns 195 milions d'euros i uns 10 milions de visitants. Són xifres prepandèmia. Les de l'any 2023, postpandèmia, ens diuen que la Sagrada Família, el Parroell, la Pedrera i la Casa Batlló van acumular prop de 12 milions de visites, amb guanys que ja deixen enrere els previs a la pandèmia. El Parroell, per exemple, supera els 180 milions de recaptació en la seva primera dècada d'entrada regulada. I si tenim en compte que la visita a tots els edificis de Gaudí a Barcelona surt entre 150 i 300 euros per persona, l'impacte en tots els àmbits que ha deixat la petjada de Gaudí a Barcelona és un autèntic i un veritable tresor. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, ens hem atansat a la figura d'Antoni Gaudí pensant ja en l'any 2026, l'any Gaudí. Ho hem fet amb Galdric Santana, que és director de la Càtedra Gaudí. Amb ell ha estat el Sergi Torr.
Sí, un expert que ja treballa en Barcelona Ciutat Gaudí 2026, on hi haurà diverses activitats culturals. Un horitzó en aquesta casa pels 100 anys de la mort de l'arquitecte, que es commemorarà doncs, l'any Gaudí a Barcelona. Una figura que ha deixat, com tu molt bé has explicat a Carles, un llegat a la ciutat incalculable des de tots els punts de vista, des de l'urbanisme fins ara l'impuls turístic. Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha explicat a Herrera en COPE Catalunya la importància de Gaudí també a l'arquitectura actual.
El que és evident és que a nivell plàstic arriba amb molta quantitat de gent, sigui especialista, no ho sigui, i a nivell, diguem-ne, dels continguts, de les grans aportacions que ha fet a l'arquitectura, potser sí que és en aquest sentit que cada vegada en aquest àmbit, sobretot fins i tot més a l'exterior que a la pròpia Barcelona, doncs està molt, molt valorat i a més ja està molt demostrat la quantitat d'influència que ha fet en noves arquitectures.
Un reconeixement de Gaudí que ha arribat amb el pas dels anys. Molt s'ha debatut del seu estil. Des de l'inici a Mar Oriental, els monuments islàmics a Espanya, fins l'art gòtic i el posterior modernisme. Galdric Santanta ens explica que Gaudí s'adapta sempre al terreny on fa la seva obra.
Bueno, perquè ell té els seus propis sistemes d'anàlisi de resoldre l'arquitectura en cada moment, no? Llavors, hi han diversos paràmetres que són els que fan que arribi a una plàstica concreta, tot i que amb uns ideals que són, bueno, uns ideals, un mètode que en el fons és el mateix. El que passa és que és un mètode molt elaborat i com que l'arquitectura no es repeteix o ell no considera que es pugui ni transportar a qualsevol indret, sinó que el lloc és fonamental, doncs difícilment trobem dues obres iguals.
Una obra immortal que supera el pas dels temps i cada any que passa encara és més reconeguda. El gran arquitecte va morir a Barcelona el 10 de juny de l'any 1926. Tenia 73 anys. Va néixer a Reus. Va morir en plenitud de la seva carrera, després de patir un atropellament d'un tramvia a Gran Via entre els carrers Girona i Bailén. Va ser confós en aquell moment per un captaire i hi ha informacions que relaten que això va retardar la seva assistència mèdica. El seu funeral ja va ser multitudinari. Ara l'Ajuntament de Barcelona, a partir d'una proposta presentada pel Partit Popular, insta el govern municipal a declarar Barcelona Ciutat Gaudí 2026 amb diverses activitats culturals organitzades conjuntament amb la col·laboració d'entitats vinculades a l'arquitecte.
més derivada sobre la figura de l'arquitecte Antoni Gaudí, avui a Cadena COPE Catalunya i Andorra. L'any 2026 la ciutat de Barcelona celebra l'any Gaudí després que l'Ajuntament de la capital catalana aprovés el passat mes de març una proposició en aquest sentit presentada pel Partit Popular. Què implica això de l'any Gaudí, doncs, i quines activitats s'hi poden fer? Són preguntes que li vull traslladar ara mateix al president del Grup Popular a l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Daniel Cirera. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Què tal?
Doncs, Daniel, allò que comentava ara, què implica això de l'any Gaudí i si ja s'ha començat a posar fil a l'agull en alguna activitat, aviam.
Bueno, nosaltres, no sé finalment què acabarà fent l'Ajuntament, no? Però nosaltres el que hem reclamat al govern és que es declari Barcelona Ciutat Gaudí 2026 i a partir d'aquí donem molta difusió a l'obra de Gaudí, no? És a dir, la ciutat de Barcelona és una gran ciutat en bona part per l'obra de Gaudí. I per tant volem que es facin exposicions on es mostrin les seves obres més destacades, els plànols, les maquetes, les fotografies, que es puguin fer visites temàtiques i recorreguts especials per les principals obres de Gaudí, de tal manera que no només els turistes, que també, sinó que els residents puguin veure de primera mà i tocar amb les seves pròpies mans la seva contribució a l'arquitectura, que es facin conferències, que experts en Gaudí puguin explicar què hi havia dintre del seu cap per poder construir tot el que va fer, no? És a dir, convertir a Barcelona en la ciutat de Gaudí.
Clar, a més, aquest any 26, a la ciutat també coincidirà, serà la capital mundial de l'arquitectura i acollirà el Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes, vull dir que és un moment ideal, doncs, per poder fer tot el que tu comentaves amb el recolzament d'aquests dos grans esdeveniments, no?, per la ciutat, Daniel.
Efectivament, tenim la sort de que, gràcies al Col·legi d'Arquitectes de Barcelona, hem aconseguit que Barcelona sigui la capital mundial de l'arquitectura. No pas per la tasca que va desenvolupar el govern municipal, no? Però jo crec que això és l'UO, que la iniciativa privada faci coses i els governs donin suport. Hem d'aprofitar aquest any de l'arquitectura per posar en valor els nostres arquitectes, la nostra forma d'entendre l'arquitectura. I, per tant, és un bon moment, crec que és un magnífic moment per poder situar Gaudí en el lloc que li correspon.
Dius, 2026 queda molt lluny encara, però bé, el temps passa molt ràpid i s'ha de començar a treballar, no? I en aquest sentit, doncs, tu veus que l'Ajuntament està prou implicat d'entrada en aquesta iniciativa de l'any Gaudí, el 2026, i en defensa del patrimoni gaudinià?
No, jo crec que l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde Collboni, no està despistat. Ahir vam inaugurar la Copa Amèrica, portem ja uns dies de regates, la ciutat encara no, l'Ajuntament encara no té molt clar com es pot difondre, com es pot aprofitar la Copa Amèrica. Crec que amb el tema de la capitalitat de l'arquitectura tampoc estan fent el que haurien de fer. En lloc d'escoltar i de parlar amb el Col·legi d'Arquitectes, estan fent, diguem, la guerra pel seu compte. I crec que és... jo crec que els polítics hauríem d'escoltar més a la gent que sap de les coses i fer-los cas. Jo crec que no és la via que utilitza Collboni i per això em preocupa que no puguem aprofitar tota la fortalesa que té aquest any.
Tornant, Daniel, al tema Gaudí, qui li havia de dir a Antoni Gaudí que acabaria sent, jo crec que, el gran reclam per Barcelona, no? És el gran negoci per la ciutat, no? Ara mateix, amb tot, eh? Casa Batlló, sí. Pedrera, Pargüell i moltes
coses.
Sí,
la veritat és que el més visitat dels turistes que vinen a Barcelona és el Pargüell. Després la Sagrada Família. Per tant, és veritat, però també et dic una cosa, no? Ara mateix la immensa majoria de forces polítiques estan denostant el turisme a la nostra ciutat, no? Volen carregar-se el 15% del producte interior brut i la gent ve per veure la Sagrada Família, ve per veure el Paraguai, ve per veure Barcelona, per Gaudí Barcelona, i ens trobem amb una classe política que ara mateix sembla que molesti que la gent vingui a veure tots aquests monuments, i crec que és un error.
Ja. Tens la impressió, poder, que amb tot això que comentaves ara, que Gaudí l'estan fent impopular? No pot quedar aquesta sensació, dir, bueno, no volem tants turistes, però els turistes venen a veure el que tu comentaves abans, el Parc Güell, la Sagrada Família, clar, i això és de Gaudí, vull dir, estàs fent impopular a Gaudí, no? Que ens ha deixat un patrimoni fantàstic.
És veritat que quan sents a segons aquí, escoltes que diuen, no, és que la gent, és que jo no puc anar a veure la família perquè hi ha turistes, no? O no puc anar a veure el Parc Güell perquè, ostres, has de demanar l'entrada i comprar-la amb antelació. No puc anar a les Rambles perquè hi ha turistes. Bueno, sí, és que Barcelona és una ciutat turística. No tenim indústria, no tenim altra cosa que el turisme i també serveis, no? Però el turisme és molt important, no? Dona de menjar a molta gent de manera directa i a moltíssima gent de manera indirecta. I si ens carreguem la gallina dels ous d'or, ens hem carregat Barcelona.
El cert, Daniel, però que hi ha moments de certa saturació en segons quins monuments, no? La Casa Batlló, la tenim aquí al costat d'on té la ràdio, és un hervidero de gente matí, tarda i nit, pràcticament, no? La Sagrada Família, no cal que et digui. Poder sí que s'hauria de limitar una mica l'accés amb aquests espais. Jo no sé si es pot malmetre la conservació d'aquests edificis.
Però això ja està organitzat. Sí, mira, tu no pots anar... Tu avui no pots anar a veure el Parc Güell. Has de demanar, has de comprar l'entrada per internet, amb antelació, i per tant està regulat perquè no pugui entrar més gent de la que hi cap i pot assumir, no? Altra cosa és que anem passejant pel carrer i ens molesti veure un grup de 20 turistes junts mirant la Casa Batlló o la Pedrera. Però és que això forma part de la... Nosaltres també fem turisme, també anem a altres ciutats i fem el mateix, no? I per tant, em sobta que molta gent digui, bueno, és que em molesta això, no? Bueno, escolta, és que...
Tu quan vas a Roma també vas a visitar el Coliseu i moltíssima gent, no?
Efectivament, no?
És que és així.
Jo crec que...
Molt bé. Molt bé, Daniel, ja per acabar, creus que Gaudí arribarà algun dia a ser sant, com l'han proposat, o què?
Bueno, jo, això, doctor, és que ni la Iglesia, no? Haurà de ser l'Església la que digui si ho ha de ser o no ha de ser, no? En qualsevol cas, el que sí que és cert és que Gaudí és patrimoni de Barcelona, de Catalunya i del món, i l'hem de potenciar i l'hem de protegir.
Molt bé, Daniel Cirera, president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, gràcies per atendre'ns i aviam si l'Ajuntament doncs realment es posa les piles, es posa fil a l'agulla per començar a donar contingut a aquesta aprovació que vau fer, que tot el consistori aquest de l'any Gaudí, l'any 2026.
Esperem que sí, sigui, sí.
Molt bé. Daniel, gràcies, molt bona tarda i sort.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Cal cuidar, potenciar i valorar el que tenim, que és un autèntic patrimoni amb tot el que ens ha deixat i encara ens deixa l'arquitectura d'Antoni Gaudí l'any 26 serà l'any Gaudí. També coincidirà amb la culminació d'una de les torres més importants, la de Jesús, del Temple de la Sagrada Família. Ens quedem encara a Barcelona, que ja ho té tot a punt per la celebració demà del Dia de la Hispanitat. Dels actes previstos, cal destacar la ja tradicional manifestació convocada per Catalunya Suma, l'entitat emplaçada a la societat civil a unir-se a una concentració que arrencarà a les 11:30 al Passeig de Gràcia, amb el carrer Provença, just davant de la Pedrera, i acabarà a la plaça Catalunya. Javier Mejino, un dels organitzadors de l'acte, explica que estem davant de la major celebració d'aquesta festivitat, atenció, sense caràcter institucional. Avui ha parlat la Yolanda Canales.
I es mostra molt orgullós d'això, de que Barcelona aculli l'acte més gran que se celebra a Espanya fora de l'àmbit institucional. I és que, a més de la manifestació, s'organitza una fira d'entitats amb la que es vol donar suport a la societat civil i als partits constitucionalistes, i també es comptarà amb la participació de 50 agrupacions de ball hispanoamericanes que portaran el color i també el folklore dels seus països. I aquest és l'objectiu, diu Javier Mejino, membre d'Espanya i Catalans, una de les entitats que organitza aquests actes, que Barcelona sigui la capital de la hispanitat.
Nosotros tenemos la obligación, porque yo creo que ya es así, y llevamos 12 años de celebrar como se merece el Día de la Fiesta Nacional de España en Barcelona. Un acto que se ha convertido en el más grande no institucional de celebración de la fiesta nacional y de la hispanidad. Es decir, no hay ninguna otra capital de provincia, no hay ningún otro punto de España donde ni se le parezca nuestra celebración.
Mejino destaca que sigui la societat civil qui faci sempre aquest tipus d'iniciatives davant d'un poder polític que té molts complexos a l'hora de reivindicar sense embuts el 12 d'octubre a Catalunya. Lamenta, de fet, que hi ha un buit institucional.
Intentamos compensar esa situación de vacío, ¿no? O sea, la Generalitat tiene un cierto complejo para para hacer esa ostentación de que el próximo sábado es el día del Día Nacional de España, entonces las entidades, en este caso pues Cataluña Suma y especialmente España y Catalán, pues se vuelca justamente en que esa celebración pues no quede fuera de juego.
I juntament amb la manifestació, per cert, al port de Barcelona, els ciutadans que vulguin podran visitar el vaixell més gran de l'Armada, el Portaeronaus Juan Carlos I.
Gràcies, Yolanda. Coincidint demà amb el Dia Mundial de les Cures Paliatives, Barcelona acull aquest divendres una jornada de debat i estudis sobre les cures paliatives però perinatals. T'ho explicaré d'aquí un moment, serà després d'aquests dos bons minuts de publicitat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones, y hay una garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Cosur a 37,99€. Además hay un 15% de regalo en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por 1€ más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el caqui granel a 2,49€ el kilo. Hasta el 13 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Qué secretos esconde el mar verde de la Mancha? El martes, en Herrera en COPE, te invitamos a descubrirlos desde la bodega Virgen de las Viñas de Tomelloso, con la denominación de origen con el mayor viñedo del mundo, La Mancha. Una apuesta por la sostenibilidad, motor económico de la comunidad. Recuerda, el próximo martes, Herrera en COPE, con la denominación de origen La Mancha.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Paraules com embaràs o part evoquen felicitat i també vida. No obstant això, sabem bé que hi ha fetus i nounats que moriran en la primera infància. Afortunadament, els últims anys ha anat creixent la consciència de la situació de vulnerabilitat que travessen doncs, pacients i famílies que passen aquest tràngol i sovint es veuen desatesos pel sistema sanitari. De com gestionar aquesta situació serà parlat en aquesta jornada sobre cures paliatives perinatals que ha seguit aquest matí la Yolanda Canales.
Les cures paliatives ja comencen amb la mirada del ginecòleg que la primera ecografia i que denota que alguna cosa no marxa bé, que el nadó ve amb malformacions i que possiblement morirà. Com es dona aquesta informació? Que durant l'embaràs ni el fetus ni la mare pateixin. Crear vincles. Tot plegat forma part de les cures paliatives, com explica la doctora Ana Martín Ancel, neonatòloga de l'Hospital Sant Joan de Déu.
Pero también son momentos en los que la familia va a conocer a este bebé, del que luego no tendrá otros recuerdos, porque no tendrá sus 15 años y aquel cumpleaños precioso, pero sí podrán guardar esas ecografías, podrán vivir ese momento como un momento de conocerlo y crear vínculos con él. Podrán grabar el latido cardíaco, porque luego no tendrán su voz, y ese latido pum, 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 del fetito. Todo esto son parte de los cuidados paliativos.
Després hi ha altres decisions, com serà el part, si el nen viu uns dies, que pugui anar a casa seva, si se'l pot alletar, perquè del que es tracta, diu la doctora, és de centrar-se en la vida del pacient, no en la mort. I un aspecte important és l'acompanyament a la família, perquè les pors, quan es rep un diagnòstic d'aquest tipus, s'apoderen dels pares.
Yo me empecé a encontrar hace años con familias que venían a la consulta de diagnóstico prenatal y me decían, doctora, es la primera vez que mi hijo le importa a alguien, porque percibían que su hijo no tenía valor para nadie, que iba a fallecer y que era mejor quitarlo de en medio lo antes posible. Y sin embargo, son vidas muy cortitas, pero preciosas. Entonces los papás atraviesan un momento muy doloroso, pero también lleno de un amor increíble, de un estar presentes en este momento.
Demà se celebra el Dia de les Cures Paliatives i la doctora Martina Ancel destaca que s'ha de reivindicar com un dret de la societat, tant per les persones grans com els més petits.
Que la societat tiene que reclamarlo, tiene que saber que esto es una prestación básica de salud. Y hay que decir, qué maravilla cómo se está atendiendo a nuestra gente mayor, que va a fallecer, qué bien que los niños se tratan cada vez mejor, tenemos que tratar así también a los más pequeños, también antes de nacer.
La doctora creu que farien falta més unitats interdisciplinars a Espanya que es dediquessin a les cures paliatives perinatals, tot i que d'interès n'hi ha. I la prova són els més de 300 participants a aquestes jornades sobre aquest tipus de cures paliatives.
Aquest divendres t'estic explicant que sovint els treballadors de les zones rurals s'enfronten a greus dèficits de treball en condicions, podríem dir, poc adequades, condicions com d'humana. Els estrangers representen el 30% dels treballadors de l'agricultura espanyola amb una importància creixent per la necessitat de mà d'obra, la qual cosa posa de manifest la necessitat de canvis perquè es faciliti la seva contractació, es reguli millor i s'evitin els abusos laborals. Els empresaris i els sindicats coincideixen en la seva importància i admeten que fan falta reformes per garantir la seva inserció en les zones rurals i aconseguir que la seva contractació sigui regulada i, sobretot, en bones condicions. I és que enganyar els temporers és fàcil. El 70% són de fora. L'única cosa que volen és treballar moltes hores, s'adapten a tot i, a més, tenen por de denunciar o també reclamar perquè es podien quedar sense treball. El Florin és un temporer i ha explicat al Ricard Tàlvarez la seva història aquest matí a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra.
Molts dels temporers repeteixen cada estiu els mateixos llocs de treball i en bones condicions. Les inspeccions són exhaustives cada estiu, però hi ha un percentatge molt petit de treballadors que arriben a través de les empreses de treball temporal. És el cas del Florín, i en aquests casos la diferència sí que és important.
Jo treballo en Lleida con ETT. ¿Sabes? Y en ETT no te trae nada.
Claro. Posant el focus en l'allotjament, si no tenen lloc on dormir, han de recórrer a amics o coneguts fins que comencen a guanyar diners i ells llavors quan poden decidir, per exemple, llogar habitacions.
Yo me siento a un amigo donde puedo. Depende, ¿sabes? Cuando tengo dinero, yo me puedo alquiler un piso, vale, una habitación, ¿no? un piso vale más de 500 euros. Y así, para una habitación, pagas 200, 250, depende de condición que te trae.
El Florín és romanès. Les despeses a Romania són iguals que a Espanya, però els sous són molt inferiors, fins a una tercera part. Per això, prefereixen venir a treballar aquí.
Para que en Romania un trabajador gana casi 500, 600 euros al mes. Y comida, vivienda, a gas, la electricidad, vale más caro como aquí en España.
El sindicat Comissions Obreres ha elaborat un informe que denuncia aquestes situacions, destacant la vulnerabilitat dels temporers que sovint no reclamen per por de perdre la feina.
I ara puc saludar el senyor Josep Cabrés, que és un pagès de Lleida, concretament del Picat. Josep, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Molt bona tarda.
Estem parlant avui de la campanya de la fruita, que ja fa uns quants mesos que ha acabat. També de la situació dels temporers, que sempre arrosseguen, bueno, sempre són notícia. Anem a pams. Josep, la campanya ja ha acabat. Amb un balanç positiu, quin balanç feu de la campanya de la fruita d'aquest estiu a les comarques de Lleida?
Bé, el balanç ha sigut positiu, no ha hagut conflictivitat, vull dir, ha estat una campanya tranquil·la. De fet, acabat del tot no, perquè encara queda alguns flecos per collir, la poma Pink Lady, pomes Fuji, però pràcticament el 95% de la campanya està acabada. I en aquest sentit, una campanya tranquil·la, ha hagut una baixada de producció de pera que ha fet que no tinguéssim falta de mà d'obra, perquè s'ha ralentitzat, però bueno, això ens ha de fer preveure de cara a altres anys, quan tinguem el 100% de collita amb tots els cultius, préssec, poma i pera, doncs que possiblement tindrem una manca de mà d'obra que ens faltarà. Enguany ho han pogut trampejar, ho han pogut fer prou bé, perquè al començament de campanya que s'ajuntava la collita de la cirera i la claret del préssec, poder paper una mica de tensió que faltava de mà d'obra, però després això es va relaxar i diguem que han passat l'estiu bé i sense cap incidència destacable.
A què atribuïu aquest problema, podríem dir, de falta de mà d'obra per poder contractar temporers? Per què ha passat això? Per què passa això?
Passa, bueno, perquè doncs, hi ha més demanda que oferta, és a dir, tenim tenim una disponibilitat de treballadors, no diré molt baixa, però que no arribi a la demanda que tenim de mà d'obra. I això és elàstic, és a dir, no cada any és el mateix, perquè clar, la producció sempre... No som com una fàbrica que fabrica qualsevol cotxes o qualsevol cosa.
Depèn de moltes coses, clar, el vostre sector, no?
El nostre sector és... Tu pots tindre una supercollita i una bona floració, vindre una gelada a la primavera i matar-ho tot i passar de tindre una demanda alta de mà d'obra a pràcticament no tindre demanda de mà d'obra. Mm-hmm. Perquè depenent del temps, quan depèn del temps, pues és molt complex de gestionar perquè no està a les teves mans.
Clar.
No pots fer una planificació. Tu, jo dilluns necessito 20 persones per començar a collir la poma, el diumenge a la nit fa una pedregada, malmet la poma i el dilluns no em fan falta 6-20 persones. Clar, per veure això és
impossible pràcticament, clar, és molt difícil.
Són campanyes molt complexes i enguany però, climàticament ha hagut pedregades però no han sigut majoritàries i quan són molt localitzades i no majoritàries però la gestió de la campanya és molt més senzilla i molt més tranquil.
Avui, com et deia al començament de l'entrevista, Josep, estem parlant dels temporers i d'algunes queixes que sempre hi ha, per sempre surten de que si no se'ls atén prou bé, si fan masses hores, els allotjaments. En aquest sentit, la campanya ha sigut, jo crec que no hi ha hagut d'altabaixos ni grans problemes, no? O què?
No, en principi no. Vull dir que es fa tot amb una correcció escrupulosa. Mm-hmm. Dit això, com a tots els sectors deu haver, segurament hi ha un percentatge mínim de gent que no fa les coses ben fetes, com a tots els llocs. Però jo vull destacar el control, a la meva forma de veure, molt excessiu que estem patint els pagesos, en aquest cas de les comarques de Catalunya i de Lleida en particular, perquè nosaltres no estem tancats ni en una cuina, ni en un magatzem, ni en lloc. Estem a l'aire lliure, no tenim portes, no tenim valles, no tenim res, i per tant estem a la vista i als ulls de tothom.
Yeah.
Vostè passa pel camí i veurà que jo estic collint amb els meus treballadors i per tant no tinc res a amagar, en el sentit de que estem exposats. Mm-hmm. En una fàbrica, en un restaurant, vostè ha d'entrar en una ordre judicial o ha de trucar a la porta i l'han d'obrir.
Sí, sí.
Nosaltres no, nosaltres ens acudís la Guàrdia Civil amb els inspectors, entren, ens envolten com si fos una redada que estan buscant droga o que sigui, ens
sí,
envolten,
sí, sí.
És a dir, que estem... Més transparència és impossible, és a dir, no podem amagar res.
I a què creus que és degut aquest excés de control o de vigilància del que em parlaves ara, Josep?
No ho sé, suposo que l'administració ens ha ficat a la diana i és estiu, reestiu. I jo parlo amb companys, no?, que tenen altres negocis, talles mecàniques, restaurants... el gremi de construcció, i tu els hi preguntes com ho porteu, lo de les inspeccions de treball. Nosaltres no. Diu, des que he obert el taller no he tingut mai cap.
No passa ningú.
Del bar. Diu, si no hi ha una denúncia d'un treballador, no hi ha inspecció de treball, o són mínimes.
Mm-hmm.
I el sector agrari, com si diguéssim, que de poder la paraula queda lletja, però a l'estiu se fan batudes per controlar els pagesos. Dius, els tenim donats d'alta,
que no som delinqüents,
el preu,
no?
El preu de conveni. I com he dit, jo no ficaré el mal foc per tothom, tot el 95% de la gent o el 98%, sempre que ha hagut inspecció les incidències han sigut mínimes.
Josep,
de control. Però és que això és aquesta càrrega que com a pagès t'ofegui. Dius, hosti...
No tenim prou problemes ja, que a més ara teniu aquest excés de control i de vigilància sobre com feu les contractacions, no. i com els manteniu, no?
I és més, jo estic d'acord que si hi ha màfies o hi ha gent que explota treballadors i gent que ho fa malament, que se sancioni, que es puguin denunciar. Vull dir, no estem en cap cas, vull justificar ningú que faci les coses malament, tot al contrari. Però és que el que és greu és que fent-ho bé, i papers i més papers, i quan tens una inspecció has de presentar-ho pràcticament tot, un excés...
Massa burocràcia, Josep, massa burocràcia. Acabem ja. Una mica, ens pots dibuixar el perfil del temporer que habitualment treballa a les comarques de Lleida? Quin és?
Amb normalitat...
Són d'aquí, són estrangers...
Sí, normalment pot haver alguna persona autòctona d'aquí, però la majoria són estrangers, i que n'hi ha molts que ja tenen DNI espanyol, perquè fa molts anys que són aquí, n'hi ha que no, n'hi ha que tenen el permís de treball i prou, i jo, per exemple, treballo amb gent de Gàmbia i Mali. que n'hi ha que són ja amb nacionalitat espanyola. Són treballadors que fa 10, 15, 20 anys que els tenim a casa, són els mateixos cada any. Pot haver aquí petites variacions, perquè un any algú pot ha agafat una altra feina i aquell any no ha vingut, o aquell any ha anat al seu país a visitar la família, perquè ells el que volen és, quan marxen al seu país, és marxar 4 o 5 mesos per estar amb la seva gent, i és comprensible. I són gent, bueno, que coneguts, algun any hi pots contractar algun de nou, però bueno, ells fan la campanya de temporada, que significa que quan acaben la fruita aquí, doncs molts se'n van a Almeria, als hortícoles o a Jaén,
sí.
que fan la campanya de l'oliva, i quan acaben aquestes campanyes van a plantar Huelva, pues, maduixes, i tornen a pujar aquí al mes de maig.
Al mes de maig.
Tenen un circuit fet,
clar.
I van fan aquest circuit, i allà on van tenir allotjament, els allotgem, i bueno, jo crec que estan prou bé,
molt bé.
I estan contents.
Doncs ens alegrem molt que sigueu un exemple de com cuideu i com feu les coses a les comarques de Lleida, en el sentit de que els temporers, doncs, són gent, doncs, que treballen, evidentment, que volen guanyar-se uns diners, però que també els que sou productors, que sou empresaris, doncs els cuideu, perquè a fi de comptes la mà d'obra s'ha de cuidar i s'ha de protegir. Josep Cabrés, que és pagès del Picat, a les comarques de Lleida, gràcies per atendre's, bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soy Paco Tous, y en mi vida he hecho papeles de todo, desde policía a ladrón. Pero nunca los he elegido al tuntún, como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún, tienen flota propia. Ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Caltria Calvo.
Y ahora, al millor preu.
Doncs vinga, ja està aquí el Joan Balloni. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Esports Cope, 3 i 5 minuts, no hi ha Superliga, però sí que tenim la Superselecció.
Sí, eh? La jornada de partits de seleccions. Espanya, per exemple, juga demà a Múrcia contra Dinamarca. Hi ha 3 del Barça a la convocatòria. Hi ha mal Pedri i Cubarsí. Estarem de seguida amb la guia dels partits de seleccions, dels internacionals del Barça, del Girona i de l'Espanyol. Parlarem també amb un tècnic que ha treballat amb Chesney i amb Lewandowski a la selecció de Polònia. Hi ha Lliga Femenina a primera i tenim derbi diumenge. Barça-Espanyol diumenge a la tarda. Hem quedat per parlar amb la capitana de l'Espanyol, Carol Marín. Volem també avui felicitar la família de la Damm, que aquesta setmana ha estrenat Ciutat Esportiva a Montjuïc. En bàsquet hi ha partit d'Eurolliga, Barça-Alba de Berlín aquest vespre. En handbol, el Barça va guanyar ahir partit de Champions. I, important, demà comença la Copa Amèrica pròpiament dita, amb aquest duel entre New Zealand i Neos Britània.
Molt bé, tot això és per Escope, 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Abans d'acabar, informació de servei, ha quedat restablerta la circulació de l'alta velocitat entre Girona i Barcelona, això sí, només per una sola via. Nosaltres ho deixem aquí, continua la informació, continua ara mateix a la tarda. Pilar García Muñiz, que et segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, molt bona tarda.